Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars, les informacions que són notícia en aquesta jornada de dimecres, dia 20 d'agost. Unes informacions en les quals en aquest informatiu tractarem, primer de tot, parlant que els impulsors de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió preveuen començar les obres de construcció l'any vinent. Els promotors preveuen tractar, a més de purins, restes d'escorxadors i altres residus orgànics industrials. La firma assegura que més de 300 granges de la Noguera, Pla d'Urgell i l'Urgell, ja han firmat la seva adhesió, una xifra que les plataformes contràries al projecte fa temps que posen en dubte. D'altra banda, a nivell de comarca, destacarem, en un àmbit més cultural, que la Fira de Sant Bartomeu, Fira del Montsec d'Artesa del Segre, celebra la seva 581a edició. Tindrà lloc el proper cap de setmana amb productors i cuiners, tornejos esportius, música en directe i mercat de diumenge, a més d'actes més tradicionals com la trobada de puntaires, exposicions o activitats per als més petits, a més d'espais chill-out per gaudir de les nits d'estiu. A banda d'aquestes qüestions, on descobrirem l'informatiu, també tractarem altres temes que us avancem tot seguit en forma de titulars. El govern engega una línia de 9 milions d'euros en ajuts perquè ajuntaments rurals puguin desenvolupar projectes. La Generalitat vol donar musculatura tècnica a uns 600 petits municipis. Usuaris del tren Avant de la línia Lleida-Barcelona denuncien vibracions constants als trens. Renfe diu ser conscient d'aquesta problemàtica i treballa per aplicar mesures correctores. En l'àmbit agrari destacarem que la Brema s'inicia amb millors perspectives de recollida de raïm que l'any passat. I en un caire més social, els serveis d'orientació i intermediació laboral d'Àspit van aconseguir durant l'any 2024 inserir 41 persones al mercat laboral de la Noguera, de les quals 24 eren persones amb discapacitat i 17 persones amb risc d'exclusió sociolaboral. Àspit treballa a la Noguera des de l'any 2010 amb l'objectiu d'establir un itinerari d'inserció personalitzat i afavorir la incorporació i la continuïtat de l'ocupació de les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social. Pel que fa a l'àmbit d'agenda, destacarem que la Sala Mercantil tanca la temporada amb l'estrena aquest dimecres de la nova producció de la Mercantil, Artiga, una obra escrita per Daniel J. Meyer, interpretada per Javier Lázaro i creada per la mateixa Sala Mercantil. Com diem, es podrà veure aquest dimecres i també demà dijous. D'altra banda, aquest dimecres finalitza el cicle de monòlegs de Balaguer amb l'humor de factoria de Improv i a comarca, el Monestir de les Avellanes acollirà dissabte la tercera nit de l'art amb una cinquantena d'artistes en directe i Tartaró celebra la seva festa major del 22 al 24 d'agost. Finalment, pel que fa a l'àmbit esportiu, el Club Futbol Balaguer juga aquest dimecres un derbi amistós contra el Vallfogona de Balaguer. Jugarà a 8:45 al municipal de Vallfogona. Els impulsors de la planta de biogàs Covergy de la Sentiu de Sió preveuen iniciar les obres de construcció l'any vinent, després que el projecte hagi rebut el vistiplau de la Comissió d'Urbanisme. Copenhagen Infrastructure Partners, CIP, i la companyia Connective Bioenergy reiteren que compten amb més de 300 ramaders de les comarques de la Noguera, Pla d'Urgell i l'Urgell, adherits al projecte. Uns suports que, segons afirmen, permetran transformar en biometà unes 500.000 tones de matèria orgànica. El projecte preveu tractar, a més de dejeccions ramaderes, restes d'escorxadors i altres residus orgànics industrials no perillosos d'empreses locals. Serà la més gran d'Espanya i del sud d'Europa.
La planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió va rebre l'aval de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya a finals de juliol i anteriorment havia obtingut l'autorització ambiental provisional. Així, els promotors preveuen poder iniciar les obres de construcció durant el 2026. Els impulsors defensen que el projecte contribuirà a l'economia circular, ja que inclou una planta de tractament del digestat que, a diferència de les que hi ha altres plantes, elimina patologies i genera una fracció de fibra rica en materials orgànics. La fracció líquida del digestat es transformarà en productes fertilitzants. La planta de la Sentiu de Sió està pensada per tenir una capacitat de producció anual estimada de 200 gigawatts l'any, l'equivalent a un consum de 23.000 llars i vol contribuir a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. En concret, els impulsors estimen un estalvi d'entre 76.000 i 80.000 tones d'emissions de CO2 a l'any. Aquesta planta serà la més gran d'Espanya i del sud d'Europa i es preveu que generi 40 llocs de treball directes i indirectes, així com un centenar de llocs més durant els 2 anys de construcció de la planta. La firma assegura que més de 300 granges de la Noguera, Pla d'Urgell i l'Urgell ja han firmat la seva adhesió, una xifra que les plataformes contràries al projecte fa temps que posen en dubte. Des de CIP afirmen que més del 80% de les granges que subministraran els residus agrícoles estan situats a un radi de 15 quilòmetres de la futura planta de biogàs i, a més, també preveuen realitzar convenis amb empreses industrials locals per facilitar la recol·lecció i gestió de residus orgànics de la zona.
Recordem que una dotzena d'entitats de Ponent han convocat una manifestació a la ciutat de Lleida de cara al 5 d'octubre contra els diferents macroprojectes energètics de gestió de residus logístics que es projecten arreu de la plana de Lleida. Volen dir prou als projectes especulatius que subordinen el territori a grans inversors, segons va manifestar la setmana passada Gerard Batalla, representant de les entitats organitzadores de la convocatòria, les quals defensen que es tracta d'iniciatives que comporten un greu impacte sobre la salut, el sòl agrari i la qualitat de vida del món rural.
Segons Batalla, es tracta d'atacs al territori en forma d'iniciatives que malmeten el territori i no tenen res a veure amb les necessitats de les comarques afectades. En aquest sentit, el representant del col·lectiu d'entitats ha posat d'exemple els més de 20 projectes de biogàs. Al territori no hi ha tants residus per gestionar, segons afirmava la setmana passada.
Per exemple, si parlem de biogàs, de l'onada del biogàs, que és la darrera bombolla que estem vivint al nostre territori, hi ha més de 20 projectes de biogàs plantejats per fer-se a les nostres comarques. No hi són tants residus, no hi ha tanta merda. És evident que aquesta merda haurà de vindre de fora per fer funcionar aquests projectes, perquè necessiten un 50% cadascun d'ells de matèries que no són ni purins, ni fems, ni res. Necessiten matèria orgànica per poder funcionar, i aquesta matèria orgànica, fangs depuradora, residus industrials orgànics, doncs evident, han de vindre d'altres zones que no són les nostres, perquè aquí no estan disponibles. Per tant, el que s'està fent és una especialització del nostre territori com a Ponent, amb gestionar residus que no són els nostres, amb produir energia que no és la que nosaltres consumim, i amb extraure del territori tot tipus de recursos per enviar-los a fora. No? Llavors, del que es tracta és això, bàsicament, és de dir prou i de fer aquesta crida també al conjunt de comarques veïnes, que poden ser des del Pirineu fins a part de la Catalunya central i sobretot també les comarques de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que també són territoris on el capital i el centralisme s'està carnissant de mala manera, no? I que ens estan posant al servei de les seves necessitats i no de les nostres.
Així mateix, des de les entitats han apuntat que el desplegament d'aquestes infraestructures tenen en comú la subordinació del món rural als guanys de grans capitals, a les necessitats dels grans centres urbans i la lògica de presa de decisions centralista. Les entitats convocants de la manifestació són Assemblea Pagesa de Catalunya, Col·lectiu Horta Lleida Pobles Vius, Fem Llavor, Ipsena, la plataforma Aturem la Incineradora de Juneda, la plataforma contra les macroplantes Vall del Corb, la plataforma Lleida contra Maig i macroprojectes energètics, la plataforma Pobles Vius, la plataforma Protegim Montmagastre, Aturem el macrogàs de la Sentiu, Repoblem i Stop Biogàs Plans de Sió.
I continuant encara a comarca, la diputada Estefania Rufac i l'alcalde d'Artesa de Segre, Francesc Puigpenós, han presentat aquest dimarts la 581a Fira de Sant Bartomeu, Fira del Montsec, que se celebra a Artesa de Segre aquests propers dies 23 i 24 d'agost. Durant tot el cap de setmana, el recinte firal acollirà una vintena de productors, diversos cuiners que oferiran demostracions culinàries en directe, tastos guiats, maridatges i sopars a la fresca. Cada proposta gastronòmica estarà basada en ingredients de quilòmetre zero, com ara farines elaborades a la centenària farinera del poble, farines ecològiques, cerveses artesanes, embotits, formatges, pans i coques tradicionals, oli d'oliva verge extra, entre d'altres, i compten amb el suport de Gust de Lleida. Els assistents podran gaudir a més, durant tot aquest ventall de sabors, a través d'una ruta gastronòmica que premiarà la participació amb el passaport del gust, així com participar en una taula rodona dedicada al consum de proximitat i la sostenibilitat. La diputada de la Diputació de Lleida, Estefania Rufac, ha assenyalat que aquesta fira és un clar exemple de com tradició i innovació poden caminar juntes per generar oportunitats i dinamitzar el territori.
Però si una cosa s'ha pogut fer a Artesa de Segre ha sigut aquesta innovació per continuar donant aquesta activitat econòmica al municipi, per continuar donant aquest coneixement dels seus productors i dels seus productes i també doncs, per continuar donant a conèixer i posant en valor el nostre territori.
Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Francesc Puigpenós, ha assenyalat que la fira s'emmarca també dins la campanya Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia, una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya que reconeix el valor gastronòmic del país i que Artesa de Segre ha volgut fer seva amb la creació de l'espai d'Artesa de Segre al Plat.
Aquesta proposta té com a objectiu enfortir el vincle entre productors i els restauradors locals, tot mostrant com el producte de proximitat es transforma gràcies a l'ofici i el saber fer i en plats d'identitat pròpia.
El programa de la fira es completa amb activitats per a tots els públics, tornejos esportius, música en directe, mercat de diumenge, trobada de puntaires, exposicions, inflables per als més petits i espai chill-out per gaudir de les nits d'estiu. Els show cookings protagonitzats per establiments emblemàtics com la centenària Pastisseria Borrell, el restaurant El Celler, el restaurant El Dia i el xalet o la chef Olga Mayora tindran lloc durant tot el cap de setmana i seran el fil conductor d'una fira que, enguany, més que mai, vol posar en valor el que Artesa de Segre és capaç de generar a partir del seu producte agrícola. Aquesta fira és una de les més antigues de Catalunya, amb orígens documentats l'any 1443. Manté viva una tradició arrelada al territori que ha sabut evolucionar al llarg dels segles per adaptar-se als nous temps sense perdre la seva essència. El certament, conegut antigament com la Fira del Meló, ha estat històricament un punt de trobada per a la compra i venda d'animals, eines agrícoles i productes del camp. Amb el pas del temps, la fira ha anat transformant-se per posar el focus en la promoció del producte agroalimentari local, l'artesania, el comerç i la gastronomia de proximitat. Avui dia, sota la marca Fira del Montsec, es consolida com un aparador viu i dinàmic del que representa el paisatge productiu de la zona. Es pot trobar més informació i el programa complet al web firasantbartomeu.cat. El govern ha posat en marxa una línia d'ajudes als ajuntaments rurals per ajudar-los a finançar projectes dotada amb 9 milions d'euros. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que uns 600 petits municipis de menys de 2.000 habitants que no tenen musculatura tècnica per elaborar projectes que han d'acabar esdevenint una obra tinguin finançament per poder dur a terme aquest pas previ. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau, entrevistat a l'Agència Catalana de Notícies. Dalmau ha avançat que aquesta legislatura preveuen fer arribar fibra òptica al 100% de municipis del país, o que han doblat la quantia del Pla Únic d'Obres i Serveis dels ajuntaments fins a 500 milions d'euros.
Això vol dir que tots els municipis de Catalunya tindran entre 400.000 i 800.000 euros per fer canalitzacions, pavimentació de camins rurals, nou enllumenat, etc., ha assegurat. En aquest sentit, ha celebrat l'acord que es va tancar la Comissió Bilateral d'Estat-Generalitat perquè la fibra òptica pugui estendre's per carreteres estatals com l'Eix Transpirinenc, N260.
Una de les qüestions que ens vam trobar amb els municipis, que també és molt significativa, és que molts d'ells no tenen la musculatura tècnica suficient per poder fer projectes que després es converteixin en un nou poliesportiu, nou planejament per fer habitatge o en un projecte d'habitatge. I per tant ens trobàvem municipis que ens deien està molt bé tenir diners perquè m'ajudeu a fer les obres, però no tinc que ningú que m'ajudi a fer els projectes. I en això hem tret una línia d'ajuts que ja està disponible de 9 milions d'euros a tots als municipis rurals per ajudar-los a finançar aquests projectes que després s'han de convertir en les obres que ells han de fer. I aquest és un pas fonamental perquè estem fent i aconseguint que aquests municipis puguin, com a mínim, accedir als mateixos recursos als que accedeixen les grans ciutats.
Paral·lelament, ha revelat que s'està treballant amb les empreses operadores de telefonia mòbil per garantir un pla de desplegament de cobertura en poblacions rurals i evitar que zones d'alta muntanya o aïllades es quedin sense servei. Els ajuntaments catalans pateixen un problema de falta de secretaris interventors. Segons Dalmau, de 1.500 places només n'hi ha cobertes oficialment unes 500. És un autèntic drama, ha advertit. Per revertir-ho, la Generalitat ha acordat amb el govern espanyol la convocatòria de 218 places gestionades.
La Generalitat es troba en un ple procés de desplegament de la xarxa de fibra òptica pública de la Generalitat. És una xarxa que està pensada per donar cobertura de fibra òptica a les seus públiques, allà on hi ha un centre de salut, una comissaria de Mossos d'Esquadra, una escola de la Generalitat arreu del territori, per la qual l'estem desplegant. El nostre objectiu és arribar al 100% en aquesta legislatura. El que sí que els puc dir és que aquest any arribarem al 80% dels municipis.
S'han presentat a aquestes oposicions més de 1.000 persones i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya s'encarregarà de part del procés selectiu, que inclourà sessions específiques sobre la regulació catalana. El govern preveu cobrir aquestes 218 places a partir de l'estiu de 2026.
I parlem ara que els usuaris de l'AVAN de Lleida de Barcelona denuncien vibracions constants als trens. Les tremolors són tals que provoquen mareig als passatgers i en diverses ocasions també han provocat que l'aigua dels lavabos surti i acabi als vagons. Des de la plataforma, usuaris d'Avant de Catalunya afirmen que els tremolors de la línia Lleida de Barcelona es repeteixen de manera sistemàtica tots els trens programats de la línia Lleida de Barcelona en dos sentits. Sobretot els tremolors s'intensifiquen entre Lleida i Tarragona. Segons explica l'usuari Kevin Brooke, que critica que la situació que viuen els passatgers és un drama. El membre de la plataforma afirma que la gent es mareja. Una hora que potser aprofitaries per treballar o estudiar es fa impossible perquè no hi ha manera, ha denunciat Brooke. Un dels darrers episodis l'han viscut els usuaris del tren de les 7 del matí d'aquest dimarts entre Lleida i Barcelona. La plataforma ha compartit un vídeo a la xarxa social X on es veu un vagó patint fortes vibracions. Des de Renfe han explicat que s'ha obert un informe i que el tren en qüestió s'ha traslladat al taller per revisar si té alguna incidència. Pel que fa a la resta d'episodis que els usuaris denuncien, la companyia diu ser conscient de la situació i que es treballa per aplicar mesures correctores quan detecten casos similars. Parlem dins d'un gaire més social l'informatiu que Aspit que aconsegueix inserir 41 persones al mercat laboral de la Noguera. A més, a través del punt d'autoocupació incorpora de la Fundació La Caixa, l'entitat ha atès 36 persones, amb el resultat de 12 empreses creades i 18 plans d'empresa iniciats.
El Servei d'Orientació i Intermediació Laboral d'Aspit treballa a la Noguera des de l'any 2010 amb l'objectiu d'establir un itinerari d'inserció personalitzat i afavorir la incorporació i la continuïtat de l'ocupació de les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social en el mercat de treball de la comarca. Cal afegir que Aspit ja ha començat enguany una nova edició dels programes laborals, amb places obertes per a persones que hi estiguin interessades. D'altra banda, a través del punt d'autoocupació incorpora de la Fundació La Caixa, el Departament d'Emprenedoria d'Aspit ha atès 36 persones, dues d'elles amb discapacitat, amb el resultat de 12 empreses creades i 18 plans d'empresa iniciats. Aquest departament ofereix els serveis necessaris perquè qualsevol persona amb una idea de negoci clara, però sense els mitjans per a desenvolupar-la, aconsegueixin fer-la realitat, oferint assessorament, confecció del pla de l'empresa i orientació en la recerca de finançament. Aspit va posar en marxa l'any 2024 el nou punt Òmnia Balaguer per fer accessibles les noves tecnologies a tots els ciutadans. Entre octubre del 2024 i juny d'enguany han participat en els diversos tallers realitzats un total de 343 persones, de les quals 89% eren residents a la ciutat de Balaguer. A través d'aquest nou programa de la Direcció General d'Acció Comunitària, el local del qual està situat al Centre Cívic de l'Eixample de Balaguer, l'entitat treballa per desenvolupar les habilitats i capacitats dels participants a través de l'accés a les TIC i de processos de formació i reciclatge. S'afavoreix d'aquesta manera l'autonomia i la inclusió social de les persones i la seva vinculació a la comunitat. Altres activitats desenvolupades per Aspit a la Noguera l'any 2024 han estat els cicles de xerrades de neuroprevenció adreçades a la gent gran, que han comptat amb la col·laboració dels serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera, la gestió del banc de productes de suport dels serveis socials del Consell Comarcal, la sensibilització d'infants sobre l'àmbit de la discapacitat, la sensibilització de joves sobre la prevenció de l'accidentalitat i la tasca del grup Accessibilitat de la Noguera per promoure l'accessibilitat universal. Aquestes dades han estat presentades en el decurs de la reunió mantinguda entre Lorena González, alcaldessa de Balaguer, i Borja Berga, regidor d'Ocupació, Benestar Animal, Firetes i Mercats, amb Viviana Bendicho, presidenta d'Aspit, i Òscar Tejedor, gerent de l'entitat. A més de presentar els resultats dels projectes desenvolupats l'any 2024, la reunió ha servit per reforçar la col·laboració entre ambdues entitats per donar continuïtat i consolidar els projectes d'Aspit a la ciutat.
D'altra banda, en l'àmbit agrari, la Brema mostra una millora en la sortida del raïm en relació amb la de l'any passat, segons ha informat el Departament d'Agricultura. A partir de les dades de recollida de les tres varietats majoritàries en una xarxa de parcel·les distribuïdes a l'ADO Penedès. Les xifres gestionades a través de l'Incavi mostren una recuperació del raïm de la varietat Xarelo, mentre que la varietat Macabeu també registra una recuperació notable, amb un increment del 13%, després dels valors baixos dels anys 2022 i 2024. En canvi, la varietat Parellada mostra una millora més moderada i encara se situa lluny dels valors mitjans històrics registrats. Pel que fa al calendari, aquest any l'inici de la brema presenta un lleuger retard d'entre 1 i 3 dies respecte de la campanya anterior a les zones de la costa i l'Alt Penedès. En algunes parcel·les, el cicle vegetatiu mostra un endarreriment més acusat que pot arribar als 7 o 9 dies. L'estat sanitari de la brema, en general, és bo, amb presència d'algun focus de malura en les varietats sensibles, com és habitual. Aquest any, però, el mosquit verd no hi està causant problemes. Després d'anys de sequera, en la major part de les estacions meteorològiques s'han recollit volums de precipitacions clarament superiors a les mitjanes històriques. També s'haurà de tenir en compte el fort increment de les temperatures mitjanes, tant màximes com mínimes, que pot afectar el ritme de maduració tecnològica i polifenòlica. Encetem el bloc cultural parlant d'estrenes, perquè la Sala Mercantil tanca la temporada amb l'estrena de la nova producció de la Mercantil, Artiga, una obra escrita per Daniel J. Meyer, interpretada per Javier Lázaro i creada per la mateixa Sala Mercantil.
L'obra, que veurà la llum per primer cop el dimecres dia 20 i dijous dia 21 d'agost, ens presenta un pare que educa gairebé en solitari el seu fill. Un fill que ha rebut una educació progressista i diversa, acompanyada d'un entorn familiar format per amics gais del pare, una àvia poc convencional i històries amoroses de madrastres que mai no han exercit com a tal. Un dels responsables de la sala i també l'actor de l'obra, Javier Lázaro, ens ha explicat el procés de creació d'aquesta nova producció de la Mercantil.
Doncs mira, la producció neix de la voluntat de combinar nosaltres com a Mercantil amb un creador molt reconegut com és en Dani Meyer, que de fet va obrir amb una obra seva, ACA, va obrir la sala allà per l'any 2021, i hem tingut al llarg d'aquests anys molt bona relació amb ell, i vam comentar la possibilitat que si ens volia fer un text per nosaltres, continuant també aquesta línia nostra de produccions doncs petites, monòlegs i també amb una vessant molt social, amb uns temes de molta actualitat. I ell va dir que sí, que estava encantadíssim, i va fer l'escriptura per nosaltres d'aquesta obra i barrejant també amb molta gent de territori, perquè ens venia molt de gust també comptar amb gent de territori, i hem comptat en la il·luminació amb Special Check, amb Check, que és una companyia, una empresa d'aquí de Balaguer molt instal·lada i molt coneguda també. Ajudant de direcció està l'Albert Bonet, que és ens ha ajudat amb, no només amb l'ajudantia de direcció, sinó també amb les coreografies i els moviments. La Mercè Bosch a l'escenografia, jo mateixa com a actor, també comptar gent de territori, perquè volem i pensem que hi ha gent doncs molt vàlida i molt bona a la nostra terra. Així que d'aquí va néixer el projecte i estem molt contents perquè és la tercera producció en 5 anys i això ens anima molt perquè continuem amb les ganes i amb la il·lusió de continuar estrenant i oferint noves produccions de teatre també per adults. Sempre nosaltres diem que el teatre més familiar o més que infantil, familiar, està molt cobert amb Lleida Capital, amb Centre Titelles i companyies meravelloses que són molt amigues i que fan un teatre familiar estupendo, i que nosaltres volíem fer també teatre per adolescents i teatre ja per a sant adulta. I molt contents també perquè com és la tercera producció, com tu dius, però també tenim ja un cert prestigi, petit prestigi, i tenim ja gira. La veritat és que d'aquí deixarem passar el poc estiu que ens queda i comencem a l'octubre a Mallorca, a Palma de Mallorca, que hi serem un cap de setmana. Després farem també Terra Nostra, com és el Picat, tenim jo crec que l'Escorxador també, està pendent, però pot ser l'Escorxador. I l'any que ve anem a Madrid per fer tota una temporada, des del gener fins al març, fins a la Setmana Santa, estarem a Madrid. Molt contents, molt contents.
Com és habitual en les produccions de la sala, l'obra compta amb un rerefons social. Fins quan una persona, com a tutora, s'ha d'aguantar i responsabilitzar d'algú que planteja idees i defensa valors que semblen deplorables i contraris als seus principis? Quan preval el fet de ser pare respecte a la integritat de la seva persona adulta? Javier Lázaro ha explicat a Ràdio Balaguer la sinopsi d'aquesta obra escrita per Daniel J. Meyer.
És un monòleg, però bueno, sempre comentem nosaltres que els monòlegs no significa que només hi hagi una veu, sinó que hi ha moltes veus, però a través de només un actor, en aquest cas jo, no? Un actor. La sinopsis, i intentant no fer spoilers, és la vida que el Ricard, és el personatge principal, que té 43 anys i que és pare d'un fill meravellós, i ens contarà la seva història de criança, des de que el nen és molt petit fins que sobretot arribi a l'adolescència, i en aquest món adolescent s'aturarà una miqueta el temps i veurem que com tothom té uns problemes i com els afronta i què passa amb aquesta adolescència. La temàtica, doncs, lògicament, doncs, el món adolescent, però aquí, en aquesta vegada, el Dani Meyer sempre diu que quan escriu ha escrit molt sobre el món adolescent, però des del punt de vista de l'adolescent. I ara nosaltres fem des del punt de vista de l'adult, no? En aquest cas, del seu pare, no? Però pot ser un adult, pot ser un educador, pot ser també doncs, un professor, però en aquest cas des del seu pare, no? Què passa i quina relació té l'adult també en el món actual i quins són els inputs del món actual per als adolescents i també per als pares, doncs, xarxes socials, l'educació, la sobreestimulació que tenim ara a la societat de cara als fills, doncs, tots aquests temes, i més temes que no et diré perquè si no et faré spoilers.
Les funcions es faran tots dos dies a les 9 de la nit i tenen un preu de 15 euros. Es pot trobar més informació al web salamercantil.cat.
I també a Balaguer, en aquest cas, també avui dimecres, finalitza el cicle de monòlegs a Balaguer amb l'humor de Factoria d'Improv.
Factoria d'Improv és una companyia d'improvisació teatral amb seu a Barcelona, coneguda per oferir espectacles d'humor espontani i interactiu. Els seus muntatges es basen en la participació activa del públic, que aporta idees i suggeriments per crear històries úniques i divertides a cada funció. Aquesta fórmula ha estat un èxit en espais com el restaurant Verne Barcelona, on el públic pot gaudir d'un espectacle improvisat acompanyat d'un menú o còctel en un ambient original. La companyia també ha estat present en esdeveniments com el Fringe BCN, un festival de comèdia i arts escèniques que se celebra anualment a Barcelona. Així doncs, recordem que Factoria Improv actuarà aquest dimecres a partir de 2:15 de la nit a la plaça del teatre. La propera setmana, el dimecres a la nit, en lloc d'un monòleg, es farà una projecció de cinema a la fresca a les 10 de la nit, amb la pel·lícula d'anime Els Guardians de la Nit, Tren Infinit.
I dos apunts més dins de l'àmbit cultural, en aquest cas a comarca. El proper dissabte, el Monestir de les Avellanes tornarà a ser escenari de la Nit de l'Art, que arriba enguany a la seva tercera edició amb una proposta cultural única i de gran format. A partir de les 8 i fins a mitjanit, una cinquantena d'artistes de disciplines molt diverses, ballarins, músics, dibuixants, escultors, forjadors, pintors o dissenyadors, es posaran i crearan en directe, establint una connexió artística i emocional amb el públic. Els espais patrimonials del Monestir es convertiran en galeries i escenaris vius, on l'art viurà de manera immersiva i compartida. L'esdeveniment amb entrada lliure també comptarà amb servei de food trucks als jardins del recinte, amb begudes i aperitius per completar l'experiència cultural i gastronòmica. Per a més informació es pot contactar amb l'organització a través del telèfon 973 43 80 06 o per correu electrònic al correu avellanes@maristes.org. I el poble de Tartareu es prepara per viure 3 dies plens d'activitats, música i tradició amb motiu de la seva festa major. Els actes comencen divendres a partir de les 8 amb la cercavila del drac Tartaro pels carrers del poble animada pels grells de Guesa. A les 10 de la nit, sopar de germanor i a partir de la mitjanit, festa i ball amb Deji Rico fins ben entrada la matinada. Ja dissabte al migdia, la plaça de Girador acollirà la 20a edició de la Guerra d'Aigua, seguida a la tarda per la festa de l'escuma i una xocolatada popular. Ja a partir de 1:15 de la matinada, gran concert de nit amb Ready to Rock, la Prole Band i una sessió de DJ per acabar la jornada. La festa clourà el diumenge, que començarà amb la missa a les 1:15 i el vermut musical amb Jordi López i Paula Milara. A la tarda hi haurà taller de samarretes i una nova xocolatada. Ja a partir de les 8, ball de tarda amb Gelaissa, sopar de pagès i el concurs Tarta Triunfo, abans del ball final amb la mateixa orquestra. I fet aquest apunt, us deixem ara sí a la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
El Vallfogona i el Balaguer disputen avui un derbi de pretemporada. Avui a les 8:30 el Vallfogona de Balaguer rep el Balaguer a casa seva per jugar un derbi amistós que servirà perquè els dos equips de la Noguera continuïn acumulant minuts de rodatge a les cames. El Vallfogona, dirigit per Ronald Schneider, competirà en guany a segona catalana després de proclamar-se campió de tercera la temporada passada. Aquest serà el tercer test de pretemporada per als blanc-i-negres. En el seu primer partit van vèncer 3-0 al Miralcamp i el passat dijous van marxar de Montblanc amb un 1-2 victoriós. El Balaguer, de primera catalana, ha de guanyar el triangular Vila de Golmés, on va derrotar els locals per 0-3 i va perdre contra el Juné dels penals després d'empatar 1-1 durant el temps reglamentari. Això sí, serà el primer partit sense pel de Josete aquesta pretemporada, ja que els disputats el darrer diumenge eren de 45 minuts. El partit ha generat expectació i el municipal de Vallfogona promet una bona assistència de públic. Els dos equips buscaran avui extraure bones conclusions i aprenentatges d'aquest derbi de preparació de cara a la Lliga, que començarà d'aquí a un mes.
Música. I arribem a la recta final de l'informatiu. Com és habitual, abans d'acomiadar-nos, fem un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita. I comencem pel diari Segre, que obre portada informant que el taller per a presos ha reimat, però donar feina a reclusos de tot Catalunya. El projecte vol aprofitar el 40% de places que actualment estan buides i oferirà feina a interns de tercer grau o centres oberts. En clau sanitària arriba a Tremp el nou helicòpter del SEM per reforçar les emergències mèdiques. També es fa ressò que el temporal de dilluns continua deixant conseqüències. La piscina municipal de la Seu d'Urgell roman tancada per l'acumulació de calamars. D'altra banda, a Lleida, a Balàfia, s'ha registrat un nou cas de tancament de piscines per restes fecals, el 14, que es registra a la demarcació de Lleida. I pel que fa als esports, l'Iopos Lleida arranca la pretemporada de la seva segona campanya a la CB amb les revisions mèdiques als jugadors, i el Pons Lleida inicia els entrenaments per a la nova temporada amb l'ambició d'optar a guanyar algun títol. Avui la portada del diari La Mañana destaca un nou episodi de la bretolada viral que afecta piscines de Ponent, aquesta vegada ha obligat a tancar les de Balàfia. També és notícia la mort de 300 ovelles al port de Viella a causa d'un llamp. Finalment, pel que fa a la portada d'avui del Punt Avui, posa el focus a les platges catalanes, lliures de fum i de burilles. La prohibició de fumar a la sorra s'estén a una vuitantena de platges de 22 municipis de nord a sud del litoral català. A més, el diari també recull declaracions de Carles Puigdemont, que afirma no poden fallar la llengua. I en l'àmbit esportiu, destaca que l'equip femení del Barça afronta la gira mexicana, amb només 17 jugadores disponibles del primer equip. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, posem punt i final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dimecres.